20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 1:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Avui estem en directe des de Tarines, Lau and Economy. Parlarem molt de llei, parlarem molt de presència, parlarem molt de legalitat, parlarem molt d'educació financera, parlarem molt d'autònoms, i tindrem un munt de temes interessants en una empresa que porta ja molts i molts anys d'experiència tractant la qüestió econòmica. Una empresa que mira cap al futur, una empresa que està en el present i ho té molt clar, sobretot en qüestió, i aprofitant que demà és el Dia Internacional de la Dona, doncs que ho té molt clar, això, que té molt clar el talent de la dona. Dic tot això perquè, i de seguida parlarem, serà un dels primers temes que abordarem, i aprofito per pensar en els luxes que ens estem permetent com a societat. Són luxes nocius. I si em permeteu, m'explico. Fins a quin punt la nostra societat pot permetre's el luxe de no aprofitar el 100%, o almenys no tota la capacitat creativa i de talent de les dones. I això està passant. Això està passant. Conscient o inconscientment, però això està passant. Exactament ara mateix aquí, al nostre país, a la nostra societat, tenim aquest problema. Tenim un problema de bretxa salarial, claríssim, claríssim. I sobretot tenim un problema de talent, de talent. Com a societat, si hem de mirar cap al futur, si hem de mirar i construir ja el present, el futur des del present, no podem permetre de cap de les maneres, deixar de banda el talent de les dones. Això és un luxe que no ens podem permetre. I possiblement, jo ho dic, i segurament tots esteu d'acord amb el que estic dient, no estic dient cap bogeria, no estic dient una tonteria, però no és una feina teva, ni meva, ni de molts dels que ara mateix m'esteu escoltant. És una qüestió administrativa. És una qüestió que ha de començar per l'administració pública, que sembla que ho té clar, però jo no sé si ho té tan clar. No ho sé tan clar, no sé si ho té tan clar quan estem encara en el punt que estem, després de tants anys. Això vol dir alguna cosa. Vol dir que potser la feina encara no s'ha fet. Només tinc una cosa clara, i és que el talent en aquest país no el podem menysprear, ni molt menys, ni el podem deixar d'aprofitar. Soc el José Miguel Cruz, benvinguts a Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. I el temps, tenim un cel que bruteja, tot s'ha de dir, ple de núvols, no s'esperen pluges arreu de Catalunya, excepte a la Vall d'Aran, que aquesta tarda es poden reactivar nevades. Més enllà d'això, les temperatures en ascens, sobretot m'estava fixant en la temperatura que ens espera de cara al cap de setmana, dissabte, diumenge, unes temperatures que arriben a ple estiu, pràcticament 27-30 graus en punts de Catalunya. Aquesta és la qüestió. De pluges, res, excepte el que acabo de dir. A la Vall d'Aran potser se reactivaran neus. El cel, pues, això, ple de nuvolets. I el trànsit, com ho tenim? Anem a veure com està la situació a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs repassem un parell d'incidències en aquesta xarxa viària. En general, ara hi ha poc volum de trànsit, però, com et deia, hem de repassar dues incidències bàsicament properes a Barcelona. Per una banda, l'autopista del Vallès, a la C58, amb un Montcada i Reixac, i tenim un carril tallat sortint de Barcelona a causa d'un vehicle avariat, ja aturat d'este quilòmetre, quilòmetre i mig, des del nus de la Trinitat fins a Montcada. Això a la C58 sortint de Barcelona, i això està afectant a la Ronda Litoral, en sentit Besòs. Aquí hi ha aturades d'uns 2-3 quilòmetres entre el Bon Pastor i el nus de la Trinitat. L'altra incidència a la Ronda de Dalt. Arribant a la Vall d'Hebron, passa alguna cosa, exactament no sabem el què, però sí que veiem les aturades que arriben ja des dels túnels de Vallvidrera fins a aquesta zona de la Vall d'Hebron. Això a la Ronda de Dalt, i també en sentit Besòs, anant cap al nus de la Trinitat. De moment, com et deia, a banda d'aquestes dues incidències, a la resta de dies la situació és més tranquil·la.
Gràcies, Roger.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fue sentirme solo estando contigo.
Demà 8 de març és el Dia Internacional de la Dona. La primera celebració data de l'any 1911 a Alemanya, Àustria, Dinamarca i Suïssa, i s'ha anat estenent a tot el món. La data del 8 de març recorda la vaga de les treballadores textils nord-americanes de l'any 1857 i l'incendi a una indústria tèxtil on treballaven 550 persones, la seva gran majoria dones, immigrants joves, i d'aquestes doncs van morir 142 treballadors que l'any anterior havien convocat una important vaga per reclamar millors condicions. Aquí la sospita queda clara, no? Politització a banda. Aquestes hores són molt bones per explicar i detallar la situació actual i les diferències entre homes i dones, en aquest cas, sobretot socialment, parlem. Sergi Tor, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, José Miguel.
Bé, d'entrada, aquesta fotografia la podem fer doncs amb xifres, no? Què ens diuen les xifres? Hi ha bretxa salarial?
Sí, i la resposta és contundent i és sí, i en aquell cas aportarem a la nostra audiència dos tipus de xifres. Primera, la xifra més àmplia, però que data ja de l'any 2020, que és l'Institut Nacional d'Estadística, amb la qual doncs parlava d'aquest número, aquest 27%, que ja s'ha fet, evidentment, doncs, un lema en aquests últims anys de la bretxa salarial entre homes i dones. Concretament, aquest 27% és del salari més freqüent. En les dones és de 13.531 euros i amb els homes de 18.491. Per tant, el salari mig de les dones és un 73% el dels homes i, per tant, hi ha aquest 27% menys que, com dèiem, ja ha estat una xifra d'un lema amb els últims anys a l'hora de denunciar aquesta bretxa salarial. La jornada a temps complet, els salaris de la dona equivalen al 91% en el dels homes i a temps parcial el percentatge és del 88%. Amb el salari d'una hora, el de la dona és de 16,4 euros i el de l'home és de 17,2, és a dir, un 95%. Però aquestes serien les dades, com dèiem, de l'Institut Nacional d'Estadística amb la seva última gran radiografia que daten del 2020. Per tant, anem amb unes dades més pròximes, potser no tan genèriques, però sí molt interessants. Són dades del 31 de desembre del 2022, és a dir, de fa 3 mesos. Parlem ara de l'ocupació de la dona. Com a directores generals hi ha un 8,8%. Com a directives, un 16,8. I compte, perquè hi ha hagut un retrocés de 2 punts respecte al 2021, quan hi havia de directives un 18,8% de dones. L'any passat va ser del 16,8. Amb càrrecs intermitjos és un 32% i amb empleades i treballadores d'un 46%. Salaris de directors generals. El d'un home és de 88.129 euros i el d'una dona és de 77.928, és a dir, un 13% menys. Concretament, 10.200 euros de diferència, gairebé 1.000 euros mensuals. Amb càrrecs intermitjos, la dona cobra menys d'un 12,6% respecte al salari de l'home i amb els treballadors la bretxa salarial és d'un 11,4%.
Són xifres contundents, molt contundents. Si et sembla, gràcies, Sergi, si et sembla, ara parlarem precisament amb la directora de màrqueting d'ADA, que han fet i han presentat un estudi sobre aquesta situació i el per què d'aquesta bretxa salarial i, sobretot, la situació dels directius homes envers les directives dones, no, en aquest cas. Tenim al telèfon a la Rosa Salvador. Rosa, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Bé, veig que la bretxa salarial no evoluciona cap a bé, no?, en aquest cas.
No, efectivament, no hi ha bones notícies. Des de ADA Business School i ICSA, que realitzem anualment un estudi sobre les diferències salarials i la presència de la dona a les organitzacions i les empreses, veiem que no hi ha, brots verds al respecte, perquè, efectivament, com tu confirmaves, estem parlant de que els llocs directius estan un 13 per sota, a nivell salarial, les dones respecte als homes, i, efectivament, també veiem que la presència està en un 17, a prop d'un 17% de la dona en llocs directius. Per tant, estem parlant de que la dona no té prou presència ni a bon tros en llocs decisors i que generen el canvi a les organitzacions. Això que és degut, doncs bé, possiblement hi ha continuïtat amb els problemes endèmics que arrosseguem les dones per obtenir aquesta presència salarial. Mm. I precisament la nostra doctora Lina Massuda sempre incideix en el fet que sembla ser que l'entorn empresarial no és una vida compatible amb la conciliació. Vull dir, compatiblement compatible en aquest cas, i que segueix sent un desafiament prou gran per les dones respecte als homes. A més, l'àmbit cultural...
Mm. És a dir, d'entrada entenc que el ser mare penalitza.
A priori, quan... No voldria ser tan categòrica i utilitzar el terme mare, perquè el concepte maternitat és una variable que aquí n'incorporem, sinó el fet de ser dona i tot el que envolta allò que nosaltres considerem, i a l'home també,
sí.
El que és la conciliació laboral respecte a la conciliació personal, és determinant. I en aquest cas, la dona que continua sent la que exerceix el rol molt més actiu, malgrat els grans esforços que s'han fet darrerament, tant a nivell legislatiu com a nivell empresarial, on l'home ja s'està incorporant bastant activament amb assumir aquest rol també de desenvolupament de tasques a llarg, i on aquí des d'ara a més promovem activament, també hem de ser que continua sent un problema la conciliació. I el mantra de com directiu segueix sent el d'estar present dia sí, dia també, hora sí, hora també, i dedicar moltes hores a la feina, això no entra en comunió amb la conciliació. Per tant, aquí tenim un riaix important.
Mm. Clar, dona la sensació que fem un pas enrere, no? O un petit... no és que haguéssim fet un gran pas endavant, però sí que sembla que fem un pas endarrere en totes aquestes dades. Això, a part d'aquestes conseqüències, d'aquestes situacions que ens estaves explicant, també la pandèmia ho ha agreujat? Venint de que la pandèmia no ha fet un favor a tot això?
A veure, analitzant una mica les dades, precisament de l'estudi que normalment fem, el que veiem és que, si partim de dades des del 2008, la curva de la presència femenina a llocs directius és bastant irregular, però una línia bastant continuada, fa baix, alt i baixos. Francament, i veiem que amb les dades del 2020-21, doncs, francament, sembla ser que la pandèmia no ha alterat excessivament, tot el contrari, perquè sembla ser, per exemple, un exemple del 2015, per exemple, on la presència femenina estava un 12.5 a llocs directius, ara avui, el 2022, estem un 16.8, i arrenquem d'un 2021 un 18.8, és a dir, que no sembla que la pandèmia hagi agreujat aquesta presència. El que sí veiem, per contra, és que la diferència salarial sí que s'ha agreujat. És a dir, si arrenquem, com a exemple de nou, el 2015, amb un salari, una diferència d'una bretxa salarial d'un 17.5 entre home i dona, ara estem amb un 13.10. És a dir, que no s'ha agreujat, però sí que sembla ser que no està millorant les millores amb aquesta bretxa. És a dir, que s'està com una mica mantenint aquestes diferències salarials.
I la darrera pregunta que et faré, Rosa, és quines passes s'han de seguir per intentar reduir aquesta bretxa salarial i aquesta situació?
Bé, nosaltres sempre diem que és important que les empreses i organitzacions promoguin el canvi. És a dir, precisament nosaltres tenim un gran eix, que és la sostenibilitat tallada, que és un eix capital per la nostra activitat i que avui ho pretenem i volem impregnar a la formació dels futurs i futures lideresses de les organitzacions per exercitar un lideratge absolutament responsable i ètic. I això engloba tres àmbits: a l'àmbit social, a l'àmbit mediambiental i a l'àmbit econòmic. I amb l'apartat social, justament, estem parlant de justícia, és a dir, justícia en diferents aspectes, i un d'ells ens amb l'equitat, amb la igualtat d'oportunitats. I precisament per això impregnem amb trackings, o tenim fins i tot 5 programes que aborden justament la sostenibilitat amb aquests tres prismes, que pretenen acompanyar aquests futurs directius i directives que estiguin a les organitzacions i que generin el canvi des de dins. S'ha de fer el canvi des de dins. Evidentment que hem de tindre el recolzament institucional, governamental, dels agents civils, de les associacions, de les confederacions. Evidentment que tot això és un joc de tots. Però les empreses tenen un rol actiu i molt important en el canvi. I si des de dins no es genera el canvi, es promou aquest absolutament canvi de rigor salarial amb les pràctiques, amb la conciliació, no aconseguirem millorar aquestes xifres.
Doncs Rosa Salvador, directora de màrqueting de l'Escola de Negocis EADA, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt amable, Josep Miquel, moltíssimes gràcies.
Bé, una de les conclusions que ens queda clarament després de sentir la Rosa és que cal posar-se seriosament això d'una forma pràctica i tot ha de començar per les administracions. D'entrada, són les que han de posar la base perquè tot això funcioni com ha de funcionar. Bé, quan parlem de paritat i de talent femení, en aquest cas, a Tarines, que repeteixo, és on estem fent avui el programa en directe, en Tarines Law & Economy, doncs ho aprofiten bé. Tenim aquí amb nosaltres el president executiu, advocat sènior i soci fundador de Tarines, el Santiago Tarines. Bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Estava dient que aquí sí que aprofiteu el talent femení, pel que veig, eh?
Pues sí, la majoria del personal, dels professionals que hi ha aquí són dones, és veritat.
És un bon què, tot això. De seguida parlem amb ell, aquí, Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-490-26-29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93-490-26-29.
Defiendes la paz, pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio, con energía producida en Europa.
Vives en una democracia, pero no cedes cuando se trata de proteger nuestro planeta.
Quieres la neutralidad climática en Europa. Las energías renovables son el camino.
Día a día, somos más
quienes nos unimos para lograrlo.
Europa eres tú.
¿Tienes hipermetropía y no te permite ver de lejos ni de cerca? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría. Con el láser Amaris 1050 y anestesia con dos gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
A partir del 2035, es decir, quedan 12 años nada más, en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Hay coches suficientes para todos, sueldos capaces de comprar esos coches. ¿Quién va a comprar un coche nuevo a partir de ahora hasta el 35? ¿Cuánto dura una batería de un coche eléctrico? ¿Cuántos minerales hacen falta para fabricar baterías para coches? ¿Qué impacto va a tener eso en la industria del automóvil español, europeo, etcétera? Bueno, son muchas cosas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Herrera, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Us comentava que estem fent el programa en directe des de Tarines Law Economy, en Economia Calella. I clar, us he explicat que parlaríem molt d'autònoms, parlaríem molt de lleis, parlaríem molt d'ICOs, parlaríem molt de moltes coses, que és el que s'encarreguen aquí a Tarines des de fa molts anys. I comencem, si us sembla, com comença tot això? I sobretot la importància i tota la rellevància que pot tenir una qüestió així, no? Tenim aquí amb nosaltres el president executiu i advocat sènior i, a més, soci fundador d'Arines, el Santiago Tarines. Santiago, com estàs?
Pues molt bé.
Benvingut a casa teva.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
I gràcies per rebre'ns també a casa teva.
Nosaltres estem molt contents de que hàgiu vingut a casa nostra i tingueu aquesta amabilitat. Perfecte.
És fantàstic, perquè ja aprendrem tots una mica més d'educació financera, aprendrem de moltíssimes coses, però a tu el que et vull preguntar és com comença tot això? D'on ve Tarina Espai? Ja porteu un munt d'anys.
Mira, això és una empresa que va començar per imprudència, potser en aquell moment, però iniciativa molt arriscada del meu avi, que va començar l'any 1937, en plena Guerra Civil.
Que ja són ganes, eh?
Sí, Déu-n'hi-do. I va començar a fer assegurances en plena Guerra Civil, que aquí encara no havia arribat l'any 1937, encara no havia arribat totalment la guerra, va començar a fer assegurances. I d'allà, el que ens ha distingit més, és una empresa, som una empresa familiar, i el que ens ha distingit més ha sigut saber-nos adaptar a les circumstàncies de cada moment.
Això és clau, eh?
Molt important.
La paraula de moda seria resiliència, seria la paraula, l'adaptació al que toca.
Exacte. Ens hem anat adaptant a el que hi havia, a el que hi havia en cada moment i a el que la societat ens anava veient. O t'adaptes o t'arrastra, eh? És el que diuen el viento se llevó, eh?
I tant, això passa, eh?
T'has d'adaptar. Pues el meu pare va saber-ho adaptar més endavant, perquè llavors es va començar a venir el turisme aquí a Calella, i això del turisme va portar molt de treball. Molts empresaris del turisme pues, venien aquí perquè els arreglessin els papers per donar d'alta el personal, que la gent no estava assegurada, hi havia molt de personal que no estava assegurat, però hi havia alguns que els asseguraven a la construcció, i va començar a fer gestions. Va ser una adaptació. El meu pare després va anar-ho fent créixer, això, amb àmbits d'altres serveis, com per exemple els temes immobiliaris, administracions de comunitats de propietaris, etc. I jo era molt jovenet, que venien aquí, me'n recordo que era petitet, però molt petit, molt jove, i venia aquí a ajudar el meu pare a esborrar carpetes, perquè es reaprofitaven les carpetes dels expedients que els omplien amb llapis.
Esborraven,
sí. I les tornàvem a fer servir, pues, a treure les tornàvem a fer. Jo, que tenia potser 7 o 8 anys, venia aquí una horeta o una hora i mitja, als estius, a borrar carpetes, i llavors omplíem el magatzem de carpetes reutilitzades.
Però té mèrit, no? Una empresa que ha sobreviscut dins de la família durant tants anys, i suposo que el secret està això, en aquesta adaptació que deies, no?
El secret està en adaptar-se...
I en fer una bona feina, perquè si no fas un bon servei, poca cosa farem, no?
En ser treballadors...
Vale.
En que tots, cap membre de la família s'hagi arrepenjat, tot el contrari, tots han aportat, han posat el seu granet de sorra,
sí.
I això ha fet doncs, que vagi creixent, no? Llavors, com jo era jovenet, doncs, més endavant vaig veure que m'agradava el tema del món del dret, perquè teníem advocats col·laboradors, i vaig dir, escolta, per què no fem nosaltres d'advocats? I vaig estudiar la carrera de dret. Vaig acabar la carrera de dret i vaig començar a muntar el dret aquí. L'any 2000 vam fer una societat que ja es dedicava a prestar serveis relacionats amb els serveis jurídics.
Però això té molt de mèrit, sobretot perquè les noves generacions que s'incorporin, no? Perquè això passa, no? Que a vegades el fill o la filla no vol ser el que fa el pare. Vull dir, tu fas això, però jo vull fer una altra cosa. En aquest cas, veig que no ha passat, això.
No, perquè, per exemple, jo ara, aquí, vam muntar aquesta societat l'any 2000, i ara tinc la meva senyora, que també és advocada, els meus dos fills grans, que també són advocats i estan treballant amb nosaltres, i, a més, tenim doncs, la meva filla més joveneta, que té 19 anys, que està estudiant dret, també. Estudiant dret.
O sigui que porta allà el camí, no?
Bueno, no sé si exercirem nosaltres o no exercirem nosaltres. Jo no he obligat mai a ningú, però bueno, és una oportunitat també, eh?
És una bona jugada. Quan no obligues els joves és quan venen. Si bueno, obligues és quan marxen, en aquest cas.
Si obligues...
Malament. Com evolucionar? Clar, tot el tema de l'advocacia, de les lleis, de les formes de fer, com ha evolucionat des que vas començar fins ara? Perquè el camí d'adaptació suposo que no ha estat gens fàcil i clar, s'ha de fer ràpid aquestes coses, no?
Sí, mira, veus, una de les coses importants és que nosaltres també estem atents a aquelles coses que són més importants en cada moment, no? El dret no és el mateix dels anys 50. Als anys 50 potser el dret matrimonial pràcticament no existia.
Era una altra cosa molt diferent. Sí.
Els arrendaments urbans estaven anquilosats, estaven blindats, no es podien quasi bé moure, tenia un escàs joc tot això. Suposo que els advocats en aquells moments, els que es guanyaven la vida, treballaven per a grans corporacions, defensaven a companyies d'assegurances, defensaven a bancs, i aquests són els advocats que es guanyaven la vida. En aquell moment, perquè la societat tampoc es podia permetre gaires més lucres. Ara és diferent. Ara hi ha més accessibilitat als serveis, hi ha més sensibilitat, hi ha més drets, tot el tema de la igualtat, el tema del feminisme, el tema de la igualtat de la dona, el tema dels autònoms, el tema de les subvencions públiques. Sí.
També tot és molt més complex, eh?
Molt més complex. Àrees noves com la prevenció de blanqueig de capitals, àrees noves com la protecció de dades, tot això abans no existia. Nosaltres, tan punt han sortit tots aquests àmbits, ens hem posat de cap, i afortunadament ens hem posat de cap, i són els àmbits, un dels àmbits estrella del nostre despatx.
Clar, però un despatx no existeix tants anys sense clients. La pregunta és, com es guanya la confiança dels clients? Perquè per quan tu vas o busques un advocat o busques que faci les teves coses, estàs depositant una confiança, no? I l'empresa, en aquest cas Tarines, no ha de fallar. Com es fa això durant tants d'anys?
Mira, això és difícil, eh?
Home, ja, per això t'ho pregunto, perquè no és fàcil, això, eh?
Això és molt difícil perquè el més important de tot és que el client sàpiga que se'n pot fiar, que pot confiar. I que perquè se'n pugui confiar has de tenir a l'altra banda gent fiable, gent estable. I el més difícil en un despatx, i suposo que la majoria d'empreses, és aconseguir un equip estable. Mm. Un equip de bons professionals estables que realment visquin el problema del client i no hi posin el seu sentiment, el seu esperit.
El que diu allò que no sé un número més.
Sí, exactament.
No?
No, a veure, sigui... coge número. No.
Exacte, la sensació que hi ha del client que pot tenir a vegades de... No, en aquest cas, soy un número más, sinó tenir la confiança que estan parlant...
Procurar estar a prop del client.
Exacte, sí, entenc.
I aconseguir personal i una plantilla amb un despatx d'advocats estable que dongui aquesta tranquil·litat o que pugui donar aquesta estabilitat i aquesta continuïtat i la confiança del client, això és potser una de les coses més difícils per un lloc com Calella.
Ah. La darrera pregunta que et faré, Santiago, és cap on anem? Ja no només Tarines, sinó quan parlem de lleis, quan parlem de drets, quan parlem de defensar les persones, cap on anem? Quin és el futur? Sé que no tens una bola màgica, però la pregunta té trampa, evidentment, no?
Jo crec que el futur està cap a un futur molt en mitjans tecnològics, molt tot matititzat per la informàtica, per les aplicacions al mòbil, per l'assistència, a vegades no tan veient-se la cara una a l'altra, sinó molt amb serveis telemàtics. Mm. Mira, precisament per aquest motiu tenim també un portal on els clients, com els saps, com la medicina, que
sí,
hi ha la videoconsulta,
sí.
Doncs nosaltres fem videoconsultes legals. I el client pot accedir en aquesta plataforma,
sí,
compra un token, en diem nosaltres, i aquest token li dona dret a un temps de poder fer la consulta. Quan si està a punt d'acabar, li diu, escolta'm, que s'està acabant el temps, com per un altre token.
Doncs, mira, jo aprofitaré ja per dir la web. La web és www.tarines.com. Allà hi podreu trobar molta informació. I, d'entrada, escolta'm, Santiago, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. T'anava a dir gràcies per haver vingut, però no, el que ha vingut ha sigut jo. Vull dir que no seria el cas en aquest cas. Santiago, moltes gràcies.
Ha sigut un plaer estar amb vosaltres.
De seguida parlarem de recursos humans, de tota aquesta tecnologia que estava fent referència al Santiago. Parlarem precisament amb la Núria Viladric, que en sap i molt d'això de recursos humans, de tota aquesta tecnologia, i futur ja en parlarem aquí, darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Dos dramas ambientados en el mundo de los toros.
Se rompió el molde de hacer toreros.
Con el gran Arturo Fernández en sus filas.
La verdad puede ser peligrosa. A los toros no se les coge por los cuernos, se les enseña el capote y se les deja pasar.
Currito de la Cruz.
Esta tarde he matado el último toro de mi vida.
Y el relicario.
Cuando hay dos hombres y una mujer, alguien sobra.
El domingo a las 3:45 de la tarde. Viva el cine español en 13.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen. Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Després de tot el que hem sentit, per si ja voleu més informació i teniu el cas de que necessiteu doncs, un gabinet, un despatx de confiança, doncs ja sabeu. Jo dono la web, www.tarines.com i el telèfon 93 11 55 111. Amb el Santiago estàvem parlant molt de les tecnologies de més, però ara parlarem de recursos humans i tot el que toca sobre l'interior. No sé si la paraula seria així descriptiva, els budells de la gent, de la matèria prima de Tarines, no? Tenim amb nosaltres a la vicepresidenta i sòcia de Tarines, la Núria Viladric. Com estàs, Núria?
Molt bé, perfecte.
Benvinguda.
Encantada, gràcies.
I com s'escull bon personal? Com bueno, es fa un càsting?
Jo tinc que fer una puntualització abans de començar.
Endavant, sisplau.
Vale? A veure, jo sóc la dona d'en Santi Tarines i som socis.
Sí.
I intentem tractar la gent com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Llavors, penso que part de l'èxit d'aquesta empresa és perquè hi ha moltes persones implicades a aquesta empresa que són part de la família. Per exemple, la meva responsabilitat és tot el que és liderar els recursos humans, tot el que són noves tecnologies, prevenció blanqueig de capitals i protecció de dades, que ho porto amb la meva jove, que és la Sílvia Borrell, i la Gemma Ramoneda. Per tant, són dues noies molt capacitades que fa molts anys que estan amb nosaltres i que són ja de la família. Tot el jurídic laboral ho porta la Clàudia Tarines amb el tema d'igualtat. Els socis que tenim, com la Núria Castillo, tot el tema d'assegurances que ho porta el meu cunyat. Llavors, és una empresa gran, però que com tot és molt familiar o persones que porten molts anys amb nosaltres, fa que hi hagin uns líders a dalt,
sí,
que facin que cuidin els de baix.
Entenc.
Llavors, és una empresa molt transversal, molt amistosa, perquè hi ha molta gent que la dirigeix, no només un. Mm-hmm. Jo penso que això és l'èxit.
Clar, parlant també de les noves tecnologies que s'han d'aplicar, no? Inevitablement, no? Per adaptar-te. Parlant de l'intel·ligència artificial, de noves aplicacions, del que ens explicava el Santiago d'aquestes videoconferències,
sí,
no? Explica'm com es detecten i com penses, ostres, això ho hem d'aplicar a l'empresa.
Vale. Mira, nosaltres som molt observadors. Molt, estudiem molt. De fet, aquí hi ha quatre sales. La sala que estem, hi ha una sala que es diu coneixement, per tant, estudiem molt. Una altra que es diu fidelitat. Creiem que la fidelitat és molt important, per això tenim uns equips molt sòlids. Una altra es diu constància i una altra es diu esforç. Llavors, quan parlem d'això, dels valors, és que nosaltres estem esforçant-se per estudiar per què és el que passa. Llavors, veiem el que hi ha, i hi ha vegades que ens surt bé i hi ha vegades que ens surt malament. Llavors, doncs comencem, diem, ostres, doncs ara estem en un projecte molt gran d'intel·ligència artificial. Bueno, doncs per nosaltres és una despesa, és un esforç de temps, és un esforç de diners, però creiem que hem d'anar per aquí. Val? El nostre portal pues, tenim molts informàtics a la plantilla. Normalment un despatx d'advocats no té aquesta sensibilitat per tenir, com nosaltres tenim, tres informàtics en plantilla. Són serveis que s'externalitzen, o per exemple tenim l'Òscar Gil, que és la persona que ens porta tot el tema de les xarxes socials. Ho tenim aquí dintre perquè pensem que són coses importants i que les gestionem nosaltres des d'aquí.
Clar, estem parlant que estem a Calella, que és la seu central, si no m'equivoco, sí, de Tarines, sí, sí. Però teniu seus a Barcelona, a Mataró, a Vic, a Madrid, sí. Premià, a Castelló, a Premià, sí. Si ho parlo de memòria, i també a Andorra.
Sí.
Per què Andorra?
Bueno, Andorra, primer, sentimentalment et diré que jo sóc de Martinet de la Cerdanya, que està a 35 quilòmetres d'Andorra. Tota la vida he anat a Andorra i el meu marit des de sempre ha apostat per Andorra perquè és un país d'un atractiu fiscal. Ara hi van els youtubers, però nosaltres fa molts anys que sabem que Andorra és un país interessant, amb molts de canvis. Llavors nosaltres som forts amb aquests camps de prevenció, blanqueig de capitals, de protecció de dades, tot el que és compliment normatiu. Llavors vam començar a Andorra perquè els espanyols poden anar a prestar serveis a Andorra i ens va sortir l'oportunitat d'adquirir una assessoria que es diu Andorra Tarines, que està a l'Avinguda Meritxell 128, i bueno, aquí en mica en mica. No és fàcil cap empresa introduir-se en un país nou. A mi algú em va dir, escolta'm, és que Andorra ens pensem que perquè parlin català som igual que nosaltres. No, no, Andorra és un altre país amb unes altres administracions, amb unes altres costums.
I t'has d'adaptar a tot això.
I t'has d'adaptar a tot això. Llavors jo, bueno, doncs, hi vaig els dimecres, surto de Calella...
Quines excursions, cada setmana fas unes excursions magnífiques,
Et passa la vida volant, perquè no t'enteres. Llavors, per exemple, doncs aquesta setmana és molt maca, perquè marxo el dimecres vaig amb un sopar d'una associació de dones andorranes, a més el dimecres a la tarda fem un webinar perquè és el dia de la dona, i fem un webinar per Andorra sobre la igualtat.
Sí.
Després del sopar, probablement anem al casino d'Andorra, que es va inaugurar el dissabte passat, era jornada de portes obertes, i el diumenge hi podies anar, i home, pues, jo crec que després d'un esforç tan gran que ha fet Andorra per tenir un casino, pues, jo crec que hi aniré, perquè sóc treballadora, però també has de conèixer, no?, el país, i el país d'Andorra, pues, si s'ha obert un casino, pues, trobo que s'hi ha d'anar.
Breument, com veus el futur? Cap on anem? Tu que ets l'encarregada de tot això,
bueno, jo cap on anem? Crec que els que dirigim empreses hem de portar molt bé tot el que és la gestió del temps. Per tant, sempre mirem amb el més allà, cap on anem. Doncs jo penso que les noves tecnologies faran molt que canvin, però penso que hi ha coses com el ser ràpid, tenir valor, donar la cara, empatitzar amb els clients, posar-te amb la seva pell. Això són coses, és l'ànima de Tarines, és l'ànima. Això no ens ho portaran les noves tecnologies. Llavors nosaltres el que estem fent a l'actualitat, doncs, és un esforç per ser més transversal, per donar... A vegades Tarines tenim un problema de comunicació. Som molts departaments, moltes delegacions, i a vegades ens costa comunicar-nos amb nosaltres. Per exemple, avui esteu els de la COPE aquí i no ho sabien molta gent, i esteu ara a les nostres instal·lacions. Bueno, això és el que hem de procurar que no ens passi. Llavors la comunicació és molt important.
Doncs, Núria Viladric, vicepresidenta i sòcia de Tarines, gràcies per aquí.
Gràcies. Ha sigut un plaer.
Home, el plaer és meu. Molt amable, moltes gràcies.
Adéu.
Doncs ja veieu, si voleu parlar amb una dona que porta molts anys empoderada i que en sap de tot això, demà, que és el Dia de la Dona, doncs acabem de parlar amb una de moltes que aquí a Tarines, Arribem a la una, tancarem migdia, tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra i obrirem parlant d'una qüestió energètica, l'aprovació del parc eòlic, dels diferents parcs eòlics. En aquest cas parlarem del parc eòlic que s'ha aprovat a la Costa Brava. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia COPE amb Pilar García Muñiz.